are the champions. Amb Jaume Ramon.
Què tal, Jaume? Com estem? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Avui a We Are The Champions ens volem fixar en tres històries dels 16 partits. Encara hi ha un munt de partits, ja ho sabeu, primera fase de la Champions. Aquí és on té per triar i remenar el Jaume. Després, quan van passant les eliminatòries, se li van reduint els equips i ha de rebuscar una miqueta més. Però avui tres històries, top, ja ho veureu. La primera.
L'aperitiu.
Ens fixem en un dels equips que ha començat més fort aquesta Lliga de Campions. De fet, només n'hi ha tres que hagin guanyat tots els partits. Un és el Barça, l'altre és la Juve, i el tercer, protagonista d'aquesta primera història, és el Borussia Dortmund de Paco Alcácer.
Que, a més, segurament va protagonitzar la gran victòria d'última jornada, aquell 4-0 contra l'Atlètic de Madrid, la pitjor derrota en l'era Simeone l'Atlètic. Aquest dimarts es tornen a enfrontar al Metropolitano, partit a les 9 del vespre i dimarts, i normalment quan parlem del Borussia Dortmund sempre ens fixem amb les promeses, aquests jugadors que pinten bé i que després
sempre han tret molt bons jugadors.
Doncs avui em vull fixar, per mi, el que és un dels artífexs que funciona també aquest Borussia Dortmund, que està fent un gran paper a la banqueta, i és l'entrenador, el tècnic suís Lucien Favre, que als 60 anys d'edat, ja té 60 anys d'edat, està vivint segurament el moment més àlgid de la seva carrera i de màxim reconeixement, i és un entrenador que ha arribat amb un Borussia que aquest any es preveia de transició, perquè havia marxat Tuchel, després van marxar futbolistes com Schürrle, Yarmolenko o Sócrates, jugadors que pintaven bé. Semblava un any complicat a Dortmund, però la veritat és que estan aconseguint uns grans resultats a la Champions, com dèiem, i també a la Bundesliga, competint a la part alta de la classificació. I és un tècnic que va tenir una bona carrera com a futbolista. És d'aquells tècnics, era un migcampista amb arribada, va jugar, per exemple, amb la selecció de Suïssa 24 ocasions, va fer carrera majoritàriament al seu país, al Lausanne, al Neuchâtel i al Servet, també va jugar a França, va tenir una experiència al Toulouse, va penjar les botes amb 34 anys i tenia el cuquet d'entrenador, però no va ser fins que va conèixer a Johan Cruyff, i el va conèixer en persona, que va dir que volia ser entrenador i practicar aquest estil de futbol més ofensiu i atractiu.
És escola Cruyff, doncs.
Sí, i va venir 3 setmanes a Barcelona, això ho va explicar en una entrevista, l'any 1993 va fer un stage, diguéssim, per aprendre amb Johan, va vindre aquí les instal·lacions del Barça i va poder veure els entrenaments del Dream Team, i allà va veure, doncs, que li agradava aquest futbol, i aquí és quan va començar a practicar aquest futbol atrevit, arriscat, que el va fer créixer com a entrenador. Va entrenar al Servet, en diversos clubs de Suïssa, després a l'Hertha de Berlín, però diguéssim que quan va començar a fer-se un nom i se'n va començar a parlar més a nivell europeu, va ser quan va arribar al Borussia Mönchengladbach. Va ser l'any 2011, i allà ell va ser el que va fer debutar Marc-André Ter Stegen, amb només 18 anys. Ell va ser el tècnic que el va fer saltar a la fama, i David, no va ser una situació fàcil, perquè va arribar al Borussia Mönchengladbach quan estaven a la darrera posició, després de 22 jornades, semblava que anaven a baixar, i va tenir la valentia de posar Ter Stegen de titular amb només 18 anys.
Que era molt jove, clar. 18 anys.
Sí. A més, era un jugador que prometia molt, però és que també era un jugador que destacava gairebé més pel joc amb els peus que per les mans, i la premsa es va sobtar una mica, però la veritat és que va aconseguir salvar aquella temporada la categoria. Destaca també, és un tècnic que destaca molt per cuidar aquests joves talents. Per exemple, en aquell Borussia també hi havia Marco Reus, després va fer debutar a Christensen, el central actual del Chelsea, o Granit Xhaka, el futbolista, el migcampista de l'Arsenal. Després també, després d'aquella temporada complicada, doncs l'equip va anar progressant i va ser capaç de portar al Borussia Mönchengladbach a la Copa Europa després de 40 anys sense participar-hi. Però després, al principis de la temporada de 2015-2016, va decidir marxar després de 5 partits, que les coses no anaven bé. El club i l'afició volien que es quedés, però ell va dir que no, que considerava que ja s'havia acabat aquella etapa, i va dimitir del Borussia. Després va tornar al 2016 a la banqueta i també va convertir un equip entre cometes normalet amb la revelació. Va ser el Nice, aquell Nice que va arribar a ser líder i campió d'hivern.
El de Balotelli, no?
El de Balotelli. Correcte, va ser campió d'hivern en aquella lliga que guanya el Mónaco d'Mbappé, que també hi havia el PSG, doncs va fer una gran temporada. I un altre dels futbolistes que van destacar i que fins i tot va estar molt a prop de ser jugador del Barça, Seri.
Home, Seri, aquest és un jugador que, pel qual Albert Benet, redactor del Tot Gires, va embogir. Deia que era, vaja, un fitxatge indispensable pel Barça. El seguia molt, l'Albert, a Seri.
Sí, ha marxat ara a la Premier, i un futbolista amb ADN, doncs també el va potenciar ell molt. Ell es declara un enamorat de Guardiola Guardiola, fins i tot va sonar com a possible substitut pel Bayern, finalment no va ser així. Diu també de Guardiola que és el millor deixeble de Johan Cruyff, i aquest estiu va decidir acceptar la proposta del Borussia Dortmund amb 60 anys. De moment li està sortint de meravella amb grans resultats, i a més, tornant a recuperar futbolistes com, per exemple, Paco Alcácer, ho has comentat, Marcus Reus, que ho està tornant a fer molt bé després d'uns anys una mica apagat, o Witsel, que l'ha recuperat també de la Lliga xinesa, i també altres perles com Jadon Sancho, que en van parlar, Pulisic, o el central Akanji, que ja en parlarem, futbolistes que pinten molt bé i que està fent aquesta gran combinació de futbol atrevit i bons resultats.
El Dortmund curifista, de sí. Lucien Favre. El veureu aquest dimarts a les 9 al Wanda contra l'Atlètic de Madrid.
El plat principal.
El partit del Wanda és a les 9. Clar, ens haurem de dividir en dos.
Dues pantalles. Perquè... dues pantalles.
Sí, perquè també hi ha una altra partida. Potser el partit de la jornada de dimarts,
que sí.
El que jugaran, atenció, Nàpols i Paris Saint-Germain, més tenint en compte que el partit del Parc dels Prínceps ara fa unes setmanes va ser espectacular i el sí. Nàpols potser mereixia la victòria.
Sí, sí, van acabar amb empat a dos. En aquest grup està igualadíssim, pot passar de tot. El líder és el Liverpool amb 6 punts, el Nàpols és segon amb 5 punts i el PSG tercer amb 4 punts. Després ja l'Estrella Roja amb un punt és el que ho té més malament, però és un grup molt apassionant.
És decisiu aquest Nàpols-PSG.
Sí, 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 pot marcar molt les diferències, sobretot per un PSG que si perd més punts es pot quedar una mica enrere. Del partit d'avui em vull fixar en la figura del Nàpols, Lorenzo Insigne, un davanter que està fent una gran actuació aquesta temporada, 2 gols en 3 partits a la Champions, al Calcio suma 7 gols en 10 partits i a més és el jugador més estimat de l'afició perquè és l'únic futbolista del Nàpols nascut a Nàpols, és Lorenzo Insigne.
Sing, 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 sing,
sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing,
sing, sing, sing, sing,
sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing,
molt bé.
I a més té canya aquesta cançó que li han dedicat, un futbolista que va néixer 27 anys en aquesta ciutat del sud d'Itàlia i que va tenir uns inicis complicadíssims. Normalment, sempre que et parlo de jugadors que han tingut inicis complicats, són de futbolistes que venen de països doncs, amb baix potencial econòmic, sobretot de l'Àfrica o de Sud-amèrica, que tenen problemes. Doncs no, Insigne ho va passar molt malament naixent a Nàpols, però en una família on tenia 3 germans més i el seu pare havia de portar tota la família, l'havia de tirar endavant amb un sou de només 300 euros mensuals. Van tenir moltíssims problemes i, de fet, a la primera escola on va poder anar amb 8 anys el president li perdonava totes les quotes perquè és que no les podien pagar, però li deien és que ets tan bon camp que mira, ja ho trobarem més endavant i després que ja veureu que hi va haver una compensació. No tenien diners, tenien molts problemes. Per exemple, hi ha un article molt bo amb aquest portal de que hi col·laboren futbolistes, el de Players Tribune, on escriu Insigne en un article on diu que el seu somni era tenir unes botes de futbol que sempre no en tenia, que tenia molts problemes i que el seu pare sempre li demanava aquelles mítiques de Ronaldo quan jugava a l'Inter que portaven l'R9, que són unes botes de les més venudes de la història del futbol. Ell volia aquelles botes, però eren molt cares i el seu pare, que no, que no, que no, i ell insistint, i al final explica Insigne que no sap com el seu pare va aconseguir els diners per tenir aquelles botes
i
li va comprar. Van donar tota la volta per Nàpols per trobar la botiga on estiguessin més barates i finalment les va aconseguir. Diu que va plorar fins i tot el seu pare després de donar tants diners perquè
home,
va patir moltíssim,
meritori pel pare que aconseguís aquelles botes tan cares
sí,
com eren.
Sí, sí. Amb aquesta escola ja va començar a despuntar. Després li van fer ofertes a clubs com el Torino, l'Inter de Milà, per exemple, equips del nord d'Itàlia, però tot arreu el descartaven perquè era molt baixet. Li deien, ets molt bo, però és que ets molt baixet. Allà primaven més el físic. En l'actualitat tampoc ha crescut massa. Fa 1,63 m. És molt baixet a Lorenzo Insigne. Va estar a punt de deixar el futbol per aquell motiu. Es va desanimar moltíssim perquè veia que vale, podia ser bo, però que ningú el fitxava. I quan tenia 15 anys, a més, també tenia problemes per nascar escola, diu que no li agradava gens, el seu pare li va dir, doncs si no vas a escola, posa't a treballar. I va començar a treballar ajudant el seu cosí a la parada del mercat de Nàpols, aixecant-se a les 6 del matí i per un sou de 50 euros setmanals.
Saps que de què era la parada, curiositat?
Era com de fruita, perquè es veu que de fruita...
Insigne va començar a la seva vida venent fruita,
fruita
al mercat.
Flors, perquè també comentava que tenia molts problemes amb les al·lèrgies i després que tenia molts problemes amb el fred, perquè s'havia aixecat a les 6 del matí. Diu que els entrenaments, quan anava a la tarda, s'adormia el vestidor i l'entrenador l'havia d'anar a buscar i diu, què et passa? Diu, és que no he dormit. I la veritat és que ho va tenir molt complicat en aquesta època de l'adolescència, fins que apareix el Nàpols el Fitxe pagui 1.500 euros a l'escola Olimpa San Arpino, que és on va començar i on li perdonaven les quotes. Encara té, és molt bonic perquè encara té relació amb aquesta escola i amb el seu germà, és un dels presidents del club que porta la gestió de l'equip i per tant no ha perdut el contacte amb aquest futbol més humil.
El va fitxar per 1.500 euros.
Per 1.500 euros, sí, sí, el van fitxar. Allà després va tenir dues sessions que el van fer gran com a futbolista i sempre va ser amb el mateix entrenador. Van ser dos clubs diferents, un al Foggia i l'altre va ser el Pescara. L'entrenador era Zdeněk Zeman, un entrenador txec de molta fama a Itàlia, que va ser molt important en la seva carrera. Era un entrenador que apostava molt pel futbol ofensiu i el Pescara va ser considerat un dels millors jugadors de la competició juntament amb dos altres jugadors joves que després ho han fet molta carrera, que són Ciro Immobile i Marco Verratti, que es trobaran en aquest partit de San Paolo del pròxim dimarts. El 2012 ja va tornar al Nàpols Lorenzo Insigne i a poc a poc s'ha anat convertint en aquest gran jugador del Nàpols. És un dels màxims golejadors del calcio les últimes temporades. I una anècdota sobre el pare: encara l'acompanyi a tots els entrenaments amb el primer equip, és a dir, que encara no ha perdut aquest contacte. Es va jubilar després d'aconseguir aquest sou i ara viuen més tranquils i es poden comprar segurament totes les botes de Ronaldo que vulguin.
Segur, les que vulguin. Aquesta cançó, per cert, em posa una mica nerviós, eh?
Una mica preocupat.
Sí. Descans.
La cirereta del pastís.
Va, rematem-ho. Atenció. El Jaume sempre em passa el guió entre setmana i em diu, parlarem, atenció, del nou Iniesta de l'Olímpic de Lió. Un nou Iniesta que ha sorgit de l'Olímpic de Lió.
Es diu Hussein Aouar. Juga a l'Olímpic de Lió, és un mitja punta, extrem esquerre, pot jugar per totes les posicions ofensives, té només 20 anyets i és la gran sensació de l'Olímpic de Lió. De fet, diuen que el Barça és un dels clubs que l'està seguint. Ja sabem que el Barça domina molt el futbol francès, ara també amb l'arribada d'Eric Vidal, i des de França diuen que el Barça li va al darrere per aquest futbolista que, més, tu el veus i et recorda coses d'Iniesta. No podem comparar, per mi tampoc arriba el cas tan extrem de la comparació d'Artur Xavi, que gairebé semblen dos cromos calcats. En aquest cas és un jugador també molt elegant, molt tècnic, capacitat de desequilibri, dona moltes assistències i també té aquell punt de màgia que fa coses especials per un futbolista que és, també us ho reconeix, que és fan d'Iniesta, i ho és al dorsal 8 en honor al Manchec, i en diverses entrevistes ha explicat que també era molt fan del Barça de Guardiola i que encara ara té vídeos guardats d'aquella època i que el recupera com pot perquè li agrada molt veure aquell Barça d'aquella època i, com dèiem, és un jugador que el Barça el segueix a veure si s'acaba concretant o no. La temporada passada va començar jugant a l'Olímpic de Lió, va ser quan va explotar, i la veritat és que ho està fent molt bé a la Lliga i a Europa. És titular, un dels futbolistes revelació, i també ha estat notícia aquests dies a França, això ho he trobat curiós, perquè han destacat el fet que visqui amb la seva mare. Encara amb 20 anys, normalment els futbolistes professionals s'independitzen molt ràpid, no tenen aquells vincles i no, almenys sí que tenen la relació amb la família, però no viuen conjuntament amb la seva mare. Ell viu amb la seva mare a França, fins i tot alguns li han dit nen de mamà. Hi ha hagut una mica de debat a França.
No passa amb el futbol i no passa amb molts esports. Per exemple, en el món de l'esport, ara recordo un cas, per exemple, el de Marc Márquez, que encara viu amb els pares, tot i que em sembla que a final d'any ja tindrà la seva nova casa a punt, no? Però sí, sí, és poc comú, eh?
És poc comú. Ell, fins i tot això ho vam parlar en una entrevista, on diu que el fet d'estar amb la seva mare l'ajuda a tenir els peus a terra i també centrar-se només en el futbol.
Al vespre jugo davant de 60.000 persones, però després del partit torno a casa i hi ha la mare, que permet tornar una mica a la realitat. És la persona més important de la meva vida. M'ho ha donat tot i li agraeixo mil cops i crec que mai li podré donar les gràcies per tot el que ha fet per mi.
Amor de mare, eh?
Déu-n'hi-do la declaració que li fa. A més, fins i tot li dedica els gols que marca, per tant té molta relació. La seva mare és d'Argèlia.
És d'origen argelià,
sí,
algerià.
Va venir a França i va ser la que els va pujar tots sols, amb ell i el seu germà, i ho explica, que la portava tots els entrenaments, la portava tots els partits, sempre s'havia desvivit per ells, i que això li agraeix molt. No ho va passar malament, no va tenir una infància, diguéssim, dura, i ho reconeix, que ha tingut una infància perfecta. A més, fins i tot el sents parlar, i no sembla que tingui 20 anys, parla molt bé, té un molt bon discurs. També li feien una entrevista i deia que a ell li hauria agradat ser periodista esportiu, per tant té altres interessos. La mare volia que fos metge, no m'ha aconseguit, potser hem perdut un gran metge, però s'ha aconseguit un gran futbolista.
Has pogut venir aquí a fer el Nous Sommes les Champions.
També. el podríem convidar, La veritat és que no, és un jugador que crida l'atenció perquè se'l veu amb més interessos. Encara no ha debutat amb la selecció de França, un jugador que va néixer al juny del 1998. Aquest estiu en parlàvem també a la premsa perquè era quan es va disputar el primer Mundial de França i el que va guanyar França el 98. El d'aquest any no hi va anar encara, és molt jove i té també molta competència a la selecció francesa, però ha jugat en les categories inferiors. Es veu també que Algèria ha intentat contactar-lo, però ell diu que se sent francès i que de moment aposta per jugar amb les Bleus, i també el denominen com la pepite d'or, que això a França ve a ser com el nou talent, la nova perla, la nova llavor.
Sí. Exacte, la pepita daurada,
sí,
no? La...
Correcte.
Sí, exacte.
L'Olímpic de Lyon ha tret moltíssimes de pepita d'or, com per exemple Benzema, Lacazette, Tolisso, Essien, Umtiti o Hugo Lloris, moltíssims futbolistes. Ara també tenen Fekir, tenen també grans talents amb aquest Olímpic de Lyon, que juguen contra el Hoffenheim. És un bon partit pels que els agradin veure jugadors més desconeguts, més joves promeses, però que també serà atractiu.
A més, els partits del Hoffenheim en aquesta Champions, tots han estat molt atractius i hi ha hagut molts gols.
Amb Nagelsmann, aquell entrenador tan
sí, en vam parlar, Un equip interessant de veure també en aquesta Lliga de Campions. Gràcies, Jaume.
A reveure.